Pensa'm el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa'm el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dimarts, dia 28 del mes de novembre, una nova edició del programa Pensa amb el Cap, un espai en què recordem, intentem apropar cada mes aquí a Ràdio Balaguer temes relacionats amb la salut a la nostra audiència. Avui volem parlar, entre altres qüestions, de la salut sexual i reproductiva. És un dels temes també que tractarà la Marató de TV3 d'aquest any, concretament el dia 17 de desembre. Avui, per parlar d'aquesta qüestió, d'aquesta temàtica, ens acompanya la Núria Prado, que recordem és infermera familiar i comunitària al Cap de Balaguer. Molt bon dia, Núria, i gràcies per ser aquí.
Molt bon dia i gràcies una altra vegada.
I avui la Núria ve acompanyada de la Yasmina Martínez, que és llevadora també al Cap de Balaguer i també la referent a Lleida de Tarda Jove. Molt bon dia, Yasmina, i gràcies també per ser-hi.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Avui dèiem que volem parlar de la salut sexual i reproductiva, saber què implica, entre moltes altres qüestions que ara ens comentarà la Yasmina. Aquest és un dels temes de la Marató d'aquest any, Núria, una marató, la de TV3, que cada any doncs pretén això, conscienciar de la necessitat d'augmentar la sensibilització i de promoure la investigació aquest any, com dèiem, sobre la salut sexual i reproductiva, un tema que no sé si diries tu, com diuen des de la Marató, que és tabú i que és invisibilitzat en molts moments, i que afecta sobretot les dones i els joves.
És cert, el que passa que sí que és veritat que nosaltres com a sanitaris i com a porta de les visites, pues sí que som més conscients i ho veiem, no? que aquestes patologies hi són i que certes patologies, per malauradament, han anat en augment. Sort a la Marató i seguint la temàtica, el fil temàtic de la Marató, doncs havíem pensat de poder treballar també les malalties de transmissió sexual i vam pensar que un dels professionals que tenim al centre i que poden donar veu i explicar a ple detall sobre el seu abordatge i la seva prevenció, pues seria la nostra companya, la Yasmina, que la trobareu a la segona planta, al nostre costat, treballant colze a colze, i que de ben segur que la seva veu la reconeixereu perquè heu sigut usuaris de la Yasmina i si no, pues, la coneixereu.
Molt bé, doncs parlem amb la Yasmina. De seguida parlarem d'aquestes infeccions de transmissió sexual que ara deia la Núria. Yasmina, però abans, la salut sexual i reproductiva, què implica exactament?
Clar, potser, com que avui venim a parlar, no, de les infeccions de transmissió sexual, pues, podem caure en l'error de pensar que la salut sexual té a veure amb malalties o amb problemes de salut, però no ho hauríem de veure així o pensar només així, sinó que la salut, o sigui, la salut en general i en específic la salut sexual, té a veure amb el benestar que tinc jo a nivell físic, a nivell emocional, a nivell espiritual, lligat amb la meva sexualitat. Clar, això implica moltes coses, no? Aconseguir aquest benestar. Una de les principals coses és fer-nos responsables de la nostra salut, igual que ens podem fer responsables de molts aspectes de la vida,
sí, sí.
No? Però és agafar aquesta autoresponsabilitat, no? Aquesta autocura cap a la meva sexualitat. Aquesta autocura, aquesta autoresponsabilitat va lligada també amb com jo em relaciono amb els altres, perquè la sexualitat, la majoria de la vida, la compartirem amb altres persones, no serà només amb nosaltres mateixes, no? Aleshores, té molta importància com jo interactuo amb aquestes persones, si ho faig des del respecte, no? Si, clar, si sempre vetllem pel respecte, doncs mai tindríem problemes, i en canvi, quan hi ha manca de respecte, és quan venen situacions que no són desitjables. Per exemple, també la diversitat sexual, no? Donar visibilitat a que hi ha mil i una maneres d'expressar la nostra diversitat i també el gènere, les diversitats de gènere. Llavors, doncs, respectar això també, no?
Totalment, la gran
varietat. Què més? També lligar-ho amb la nostra llibertat. Llibertat de poder prendre decisions de forma lliure. Amb qui jo vull compartir la meva sexualitat. Aquesta pràctica sexual, estic disposada a fer-la o no? Amb el consentiment. No? Clar, tot això fa referència i forma part de la sexualitat. Per tant, no volia que ho obviéssim, no, abans d'endinsar-nos amb el tema d'avui. I ja com a última cosa que volia dir també de la salut sexual és la informació. La informació és clau. Clar, si no tenim informació adequada, verídica, clar, com podrem prendre decisions, no, que siguin alhora intel·ligents, respectuoses, si jo no sé què és lo, no? Com me puc cuidar, com puc millorar, com puc cuidar els altres, també. Aleshores, la informació és molt important, no només amb joves, no? O adolescents, sinó també en població adulta, que moltes vegades a la consulta la gent te ho diu, que no tenien informació sobre segons quins temes, i dius, doncs, hem d'intentar que això arribi més a la població i fer-ho visible, donar-hi llum, no? Com diu el lema de la Marató, no? Posar-hi llum perquè és molt important.
Creus, però, que ara arriba més la informació que fa uns anys, per exemple, o no?
Està arribant més, tot i que també hi ha molts falsos mites, moltes coses que dius, això hem d'aconseguir que marxi de l'imaginari social, no? I, per exemple, amb l'anticoncepció hi ha mites de prendre pastilles anticonceptives farà que en un futur no pugui ser mare? No, simplement fa que no siguis mare ara. La pastilla de l'endemà, per exemple, que encara se corre, la veu que és abortiva i dius no, la pastilla de l'endemà el que fa és evitar una ovulació, no? O, per exemple, la interrupció de l'embaràs, tot això, sí, clar, són temàtiques que no se'n parla molt, 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 i el poc que se'n parla a vegades és això, hi ha aquests mites al darrere que poquet a poquet nosaltres com a professionals intentem donar la informació adequada.
I quan no se'n parles, creus tu que és perquè és un tema tabú, com diuen aquest any des de la Marató?
Sí, parlen
d'un tema tabú.
Sí, tabú i
també... I invisibilitzat, ells diuen.
Bueno, és que la sexualitat, com que és algo que es viu molt des de la intimitat, clar, és algo que et penses que només te pot passar a tu i que no pot passar a la resta de la població. No així com una persona, per exemple, diabètica, o amb diabetes, potser és més correcte dir una persona amb diabetes, no està malament dir-ho, no? Està, al revés, se fan grups, se fan xerrades, sí, sí, se fan per abordar aquest tema. En canvi, no es farà un grup de persones que han sol·licitat una interrupció voluntària de l'embaràs, no? Perquè, clar, és com, uau...
És algo molt íntim.
Donar veu a això, però, clar, realment sí que sabem que hi ha molta demanda d'interrupcions. Vull dir, això donaria per un altre programa. Vull dir, quan vulguis,
molt bé.
Tornem a quedar.
Però... I tant, cap problema, Jasmina. Doncs parlem del tema també... d'avui, aquestes infeccions de transmissió sexual, que em sembla que, bé, volies anomenar una mica els diferents tipus d'infeccions que hi ha, no?
Sí, el que hem de tenir, per exemple, les infeccions de transmissió sexual és algo que ens pot afectar a tothom durant tota la nostra vida. O sigui, no està limitat a quan ets jove o quan ets adult, sinó que té... Clar, hem de pensar que nosaltres, els humans, naixem amb uns òrgans sexuals i aquests ens acompanyen des de que naixem fins a que morim. Aleshores, hem de tenir superclar que qualsevol infecció de transmissió sexual ens pot acompanyar durant tota la vida. Després, a partir d'aquí, pensem potser només que les infeccions es transmeten només via sexual. Sí que la majoria de vegades és així, però també hem de tenir en compte el tipus de transmissió que té lloc quan una persona embarassada transmet la infecció que té al seu fill. Vale, això també pot passar. I, per exemple, l'embaràs és un moment clau que fem nosaltres cribatge de moltes infeccions per a intentar prevenir això. O si hi ha una infecció que no sabíem que estava, doncs intentar que aquell nadó tingui el mínim de conseqüències negatives o que heredi de naixement aquella malaltia. Aleshores, infeccions que parlarem avui una miqueteta per a que a la gent li soni. Per exemple, les que són més freqüents, les que es diagnostiquen més a tot Catalunya, i, o sigui, si la gent vol buscar les dades, però, bueno, és com més anecdòtic, segueix el mateix patró per regions sanitàries. L'únic que canvia és que, per exemple, a Lleida som una regió sanitària amb menys població i per això la taxa d'infeccions és més baixeta, però realment va lligat amb la densitat de població. No perquè visquem a Lleida vol dir que no... no existeixin aquestes infeccions i són igual, el que passa que pues, a ser menys gent...
Hi ha menys casos perquè hi ha menys
sí,
gent.
Sí, exacte.
Molt bé.
Sí, aleshores la infecció més freqüent és la infecció per clamídia. La següent seria la infecció pel gonococ, la gonocòxia, o la gent ho coneixerà per la gonorrea, també. I la sífilis. Aquestes serien les infeccions de transmissió sexual més freqüents. Penseu que la clamídia és la que s'emporta la copa, perquè és gairebé un 55% dels casos de totes les infeccions, seguida per la gonocòxia, que és un 33%. Aleshores, ja si sumem aquestes dues, ja són gairebé el 80%, sí, i la sífilis un 10%. A Lleida, per exemple, com a data curiosa, a la regió sanitària de Lleida, no inclou el Pirineu i Aran, això. O sigui, és les comarques més de...
Del pla, diguéssim, eh?
Del pla, sí. Per exemple, la clamídia, doncs, per 100.000 habitants, té una taxa d'un 66,4. Vale? Vull dir que no és despreciable aquesta taxa. Sí, la gonocòxia baixa bastant, un 6,1, i la sífilis també, un 6,1. Com a data curiosa, també, doncs, sabem que quan es detecta una infecció de transmissió sexual, la professional sanitària que la detecte té que fer un registre a Salut Pública, perquè és un problema de Salut Pública. Aleshores, d'aquestes enquestes que fem nosaltres, quan la registrem, d'aquí se n'obtenen una sèrie de dades. Simplement les que he volgut transmetre és que, per exemple, la clamídia és la infecció que està relacionada amb dones que són heterosexuals, vale? O sigui, dones que tenen sexe amb homes, per resumir-ho així, i en canvi la resta d'infeccions, la forma més comú de contagiar-se seria els homes que practiquen sexe amb homes, vale? Per a quedar així una mica com a
resumit. Sí, sí, per entendre-ho una mica, sí.
Sí. Aleshores, un aspecte clau de les infeccions és que la majoria de vegades són asimptomàtiques. Què vol dir això? Que no donen símptomes. Vale? Aleshores, aquí és on entra el gran paper de responsabilitat, no? de cadascú, de plantejar-nos doncs, si jo he tingut una pràctica sexual de risc. Què vol dir això? No? Doncs vol dir que he tingut una relació sexual amb una persona que desconec si ell o ella, per parlar així en binari, sense ofendre ningú, té o no una infecció de transmissió sexual i no hem utilitzat mètode de barrera, doncs tinc risc. Vale? És així de senzill. És pensar, tinc risc o no tinc risc. Sempre hi haurà casos que hi haurà símptomes. Hi haurà casos que pues, tindrem molèsties vaginals, ja sigui de pruïja, alteracions del fluix, els homes també poden presentar secreció uretral, lesions als genitals. Evidentment, quan això ens passi, consultarem, d'acord? I on ha de consultar la gent és o a la unitat de la CIR, del CAP, a CIR és Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, que és on treballem doncs, la ginecòloga i jo, la llevadora. Normalment som dos llevadores, dos ginecòlogues, i també, si no, amb la seva metgessa o amb el seu metge de família i comunitària. O sigui, es poden adreçar als diferents professionals del CAP. Aleshores, sobretot això, no només quan tinguem símptomes, sinó també quan creguem, sospitem que tenim un risc. Perquè és això, moltes vegades una clamídia no donarà símptomes i, en canvi, obtenint la mostra, sortirà que la infecció està allà. No? És com jo puc estar infectada pel virus del refredat i no tenir símptomes, però el puc contagiar igualment. O el Covid, no? Això amb el Covid ho vam entendre tots molt ràpid, que podíem estar infectats, no tenir símptomes, però propagar-ho. No? Doncs una mica és no és ben bé igual, però és com per entendre-ho.
I en aquests casos que recomaneu de fer una analítica, per exemple, o no, Yasmina?
Clar, però...
Si un sap que potser ha estat amb una persona que li ha pogut transmetre una infecció?
Sí, o sigui, podem fer dos tipus de proves. Podem fer una analítica de sang, que aquí se miren les serologies, principalment es miren les hepatitis, la B i la C, l'VIH i també es mira la sífilis. És una informació molt important i també aconsellem que la població que mai s'hagi cribat sobre això, que és important cribar-se almenys un cop a la vida, normalment les persones que hagin estat embarassades recentment, totes estan cribades, però sí, pues, fa temps que pues, val la pena, un cop a la vida, revisar això. I l'altra manera com que tenim de mirar d'altres infeccions, per exemple, si volem saber la clamídia, si volem saber el gonococ, si volem saber les tricomones o altres bactèries de transmissió sexual, el que fem és obtenir una mostra dels genitals. Si el genital és femení, el que fem és, nosaltres les llevadores, obtenim una mostra del final de la vagina o del coll de l'úter, i en canvi, si el genital és masculí, la mostra que es pot obtenir és una mostra d'orina. Canvia una miqueta, això depenent del genital que tinguem. Aleshores, la majoria d'infeccions se tracten i resolen amb una pauta antibiòtica, però sí que s'ha de saber que hi ha infeccions que poden cronificar. Infeccions com, per exemple, l'UVIH, alguna hepatitis, l'herpes genital... Clar, això són infeccions que diríem de per vida, no? Per això aquí la importància d'aconseguir pues, una màxima prevenció i que la població tingui aquesta informació per a ser pues, això, responsable i prendre decisions que respectin la seva salut i la de les persones amb les que tenen relacions sexuals. També... per afegir de, que he comentat, no?, que poden acudir a la llevadora, al CAP, hi ha un espai que està dedicat a la població que té 25 anys o menys, nosaltres diem doncs, dels 15 als 25, no?, que poden acudir, més que res perquè amb aquesta edat poden acudir les persones soles, la majoria de vegades ja són menys madurs que considerem nosaltres, si tenen menys edat, doncs han de venir amb el pare, la mare o el tutor, tutora legal. Però tenim aquest espai els dilluns per la tarda al CAP de Balaguer, que és de 4 a 5, on amb cita prèvia, això sí, perquè, bueno, és això, poquet a poquet anirem veient si ho podem adaptar, a veure, depèn de la demanda que té, s'ofereix aquest espai per a la població jove, perquè tinguin aquesta facilitat de saber que tenen un espai on consultar aquest tipus de dubtes, no només d'infeccions de transmissió sexual, sinó a vegades dubtes amb la regla o dubtes amb mètodes anticonceptius o de la sexualitat en general. I a Lleida Ciutat es fa el CUAP de Prat de la Riba, allà es fa els dijous de 4 a 7 i depenent de cada capital de comarca doncs té un horari i això si la gent ho vol buscar per internet troben el cartell amb facilitat, Tarde Jove Lleida, i allí surten els horaris dels diferents CAPs i tot.
Molt bé, Yasmina, parlaves ara d'aquesta Tarde Jove. També en aquest sentit doncs, ens has donat doncs, aquests diferents tipus d'infeccions, de transmissió sexual amb què ens podem trobar. M'imagino que hi ha tractaments, has donat dades, eh? Uh-huh. M'imagino que hi ha tractament per totes elles, però abans... millor si podem prevenir o no. Per tant, m'imagino que també ens pots donar pautes de prevenció o quin tipus d'eines podem utilitzar per prevenir aquest tipus d'infeccions, Yasmina?
Sí, la principal eina de prevenció, i a dia d'avui no se n'ha descobert una de nova, és l'ús del preservatiu de forma sistemàtica amb totes les relacions sexuals. Aquí podem trencar el mite de dir és que ha tingut moltes parelles sexuals, no? La promiscuïtat, que és un concepte que abans potser es deia, i per això té una infecció, però no, perquè una persona que té moltes parelles sexuals però és conscient d'això i a cada relació sexual utilitza de forma sistemàtica el preservatiu, està cuidant molt bé la seva salut i la de les altres persones. En canvi, puc tenir només una relació sexual... pel que sigui no utilitzar el preservatiu i amb aquella relació sexual contagiar-me, no? o patir-ne una conseqüència negativa. Per això la importància de visibilitzar això, la nostra pròpia importància i el jo estimar-me, no? i donar-me importància al que jo decideixo per mi, no? Amb qui vull compartir, amb qui no, quines pràctiques sexuals, per exemple també amb les pràctiques sexuals. És important saber que les penetracions són les pràctiques de més risc, no? Sobretot la penetració anal és de major risc i, en segon lloc, la penetració vaginal. Aleshores, amb aquestes pràctiques sexuals, tant la persona que rep com la persona que dona, no?, la penetració, tenen molt risc, és un risc elevat. Per sota d'aquestes pràctiques inclourien, per exemple, el que és el sexe oral o l'intercanvi de joguines. Són pràctiques sexuals que el risc és menor, però no està exempt. Vale? Aleshores, són pràctiques que a vegades no som conscients que ens hem de cuidar o protegir, i per això hi ha, doncs, les bandes de làtex, no?, pel sexe oral, o, bueno, o un preservatiu masculí. També dic que hi ha preservatius femenins, més correcte és dir un preservatiu intern, perquè és intern a la vagina, no?, i l'extern és el que cobriria un penis, o bé un joguet sexual, per exemple. Vull dir, és important saber això, a què juguem, no? Igual que quan aprenc a conduir, sé que hi ha unes normes, no?, i que tinc que vigilar i que tinc que estar atenta i gaudir al final de la conducció. La sexualitat igual és un aprenentatge que hem de fer tots i totes, i tenint aquesta informació, doncs, prendre aquestes decisions, i al final el que es tracta és de gaudir de les relacions que tenim.
I tractaments n'hi ha per tot tipus d'infeccions o no, Yasmina?
De tractaments n'hi ha. O sigui, la majoria d'infeccions
es poden tractar, la majoria?
Amb antibiòtics se resolen, però n'hi ha que poden cronificar. Per tots és sabut que l'UVH pot cronificar amb la sida. La hepatitis C també cronifica. I l'herpes genital, per exemple, també sabem que és una infecció vírica que és recurrent. O sigui, un cop ha aparegut, pot aparèixer al llarg de la nostra vida. Aleshores, com ho podem prevenir, és això, amb preservatiu, i si mai tenim parella estable, doncs, i arriba el moment que diem volem deixar d'utilitzar el preservatiu, no?, doncs fem les proves, tothom es queda tranquil, gaudeix molt més.
Molt bé. Sí. No sé si vols afegir alguna altra qüestió, Yasmina.
No ho sé, Núria, què penses?
No, que, no, jo reiterar el que està dient la Yasmina, que no hi ha millor tractament també per que la prevenció, uh-huh, i que la informació és essencial. Sobretot, buscar informació que sigui verídica, que sigui fiable i que tingui una base. Uh-huh. Llavors, les paraules de la Yasmina tenen molt pes, i la veritat, no buscar-ho amb d'altres plataformes ni amb d'altres, sinó, en cas de dubte, disposem de la Tarda Jove, que és una eina i que és accessible, uh-huh, que és oberta a tothom i que jo penso que té un pes importantíssim. I després això és gaudir de les teves relacions amb seguretat i amb tranquil·litat.
Sí, si les persones que ens escolten volen buscar més informació, el Departament de Salut té diferents webs que aborden aquesta temàtica, i són webs que estan fetes per professionals de la salut, que amb tranquil·litat ens podem creure el que allí hi diu, i a partir d'allí, doncs, això, si creiem que hem de consultar i demanar cita al CAP, doncs endavant, allí estem per atendre aquest tipus de dubtes que hi hagin. Per exemple, algo que és important de dir, que és el que parlarà també el pròxim dia la companya, la ginecòloga, la Yolanda Andrés, és una infecció que no hem nombrat avui, que és també de transmissió sexual, que és el virus del papiloma humà. Mm. No vull avançar res, però realment aquest tema també dona molt pel que parlar, també hi ha, doncs, això, molts mites al darrere, creences errònies a vegades.
Sí.
I també és això, és tenir aquesta informació verídica i que no hi hagi aquest tabú de dir, ostres, m'han diagnosticat el virus del papiloma humà, no? Què implica això? O que, igual que una altra infecció de transmissió sexual. Vull dir, és treure el tabú aquest, no? Aquesta imatge negativa de dir, m'han diagnosticat això, que malament. No ens pot passar a tothom.
Molt bé, doncs, si no voleu afegir res més, posem el punt final al programa d'avui, agraint a la Jasmina Martínez, ho dèiem a l'inici, llevadora al Cap de Balaguer, i també la referent de tarda jove a Lleida, i també a tu, Núria, infermera familiar i comunitària, també al Cap de Balaguer, haver vingut avui a Ràdio Balaguer i haver-nos explicat totes aquestes qüestions. Recordem un cop més que la Marató, doncs, aquest any estarà dedicada a parlar d'això de la salut sexual i reproductiva. Gràcies, Jasmina, i també gràcies a tu, Núria. Molt bon dia i fins la propera.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Pensa amb el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.